Avui hem convidat el caporal de la policia local de l'Ametlla de Mar, Rodrigo Teva, per analitzar la llei de protecció dels drets i el benestar dels animals, una llei que està sent controvertida, que ha entrat en vigor recentment i que ha creat molta confusió en molts sectors. Intentarem aclarir els punts claus d'aquesta llei amb, com us hem dit, amb Rodrigo Teva. Rodrigo, bon dia.
Bon dia, aquí estem per parlar d'animals.
Comentàvem que ha sigut una llei o una entrada de la llei en vigor molt controvertida, no?
Sí, totalment. Hi ha molt de conflicte jurídic, n'hi ha molts actors socials implicats que han manifestat el seu descontent perquè és difícil d'aplicar una llei que neix una miqueta coixa, perquè no se pot aplicar en plenitud, sinó que està supeditada a una sèrie de reglamentacions que encara no s'han desenvolupat i, bueno, pues és polèmica perquè genera conflicte i perquè genera desorientació. Però, bueno, aquí estem per intentar donar una miqueta de llum i intentar orientar dins del que poguéssim fer, clar.
Clar, perquè un dels punts claus als quals afecta aquesta llei és quins animals de companyia es poden tenir, no? Perquè, clar, aquesta llei, dies que ha entrat en vigor sense tindre algunes de les seues reglamentacions aprovades, no? O clares.
Exactament. És a dir, molta gent, bueno, vull aplicar la llei. I la llei diu que t'has de registrar en un registre que no existís. I ja comencem malament. I has de fer un curs que no existís. I, bueno, això és el que genera aquesta situació a nivell d'usuari, eh? Després estan els sectors professionals i altres àmbits que bueno, pues, hi ha un encreuament d'interessos, però intentem donar llum. He de dir una cosa, que aquesta llei té una banda que és inqüestionable. La protecció dels animals jo trobo que és una part del discurs de la llei que és inqüestionable. Però tot just aquí a Catalunya és una cosa per sentir-se molt orgullós. Ja tenim una llei molt potent, és a dir, no opaca esta llei la llei que teníem a Catalunya. Benvinguda sigui, perquè sembla ser que sigui algun abans. També hi ha contradicció, com dient, però ja tenim una llei prou satisfactòria que s'aplicava molt a Catalunya, ben consolidada, i bueno, ara haurem de treballar més a més en aquestes dues lleis.
Comentàvem que un dels punts claus de pel que fa referència a aquesta llei, que potser són els que d'alguna manera també van alarmar al sector més ampli de la societat, és quins animals de companyia es podien tenir, perquè fins i tot pareix que animals que estàvem acostumats a tenir a casa, com periquitos, alguna cobaia, tortugues d'aquestes de Florida, a partir d'ara això ja no sé si podrà ser així o no, no?
Sí, home, a veure, si et sembla bé, primer parlarem de quins animals no afecta aquesta llei, perquè n'hi ha una sèrie d'animals que estan fora d'aquesta llei, no tenen altres aplicacions. Un, per exemple, seria el tema taurí, d'acord? El tema d'espectacles taurins, això va per un altre camí, no està dins d'aquesta llei. És a dir, si un bou se li dona un tractament a un altre, no afecta. Tampoc afectaria els animals de producció, el que seria el ramat, no? La ramaderia no afecta. No afectaria els animals en centres d'experimentació, ni investigació, ni els silvestres en llibertat, el porc senglar. El porc senglar que va pel monte, doncs no s'hi afectaria. I tampoc afectaria als animals que estan en activitat esportiva, animals de falconeria, els gossos pastors, i els animals que realitzen un servei de suport professional, com podria ser un gos policia, no? Estos van per un altre camí, no afectaria.
Estos són els que no afectaria.
Sí, doncs. I quan els gossos potencialment perillosos, que sí afectaria, vale? Tenim dos lleis que ho regulen, una llei estatal, la 5099, i l'altra no sé si és la 1099, que és catalana, no entra en contradicció, és a dir, estos cosos sí els afectaria, malgrat que tenen una llei específica. Han de continuar, pel moment, aplicant-se les lleis específiques, però en quant al tractament com a animal de companyia, sí que se'ls aplicaria aquesta llei igualment.
Pel que fa als animals, què no els afecta? A quins animals afecta?
Bueno, d'entrada, deixem perquè, clar, la pregunta fàcil és gossos, gats i fures. Esos Les furres, bueno, els hurons en castellà,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Vale? No és un animal molt usual, però casualment a la llei catalana també, de manera bàsica, afecta a aquests tres tipus d'animals. Ara anem a la part complicada. Bueno, a part que parlem de que s'han de fer registres, aquesta llei sobretot regula molt el tema del tractament que se'ls dona, com se tracten, com s'han de mantenir, qui pot criar, qui no pot criar, si es poden vendre, bueno, pues desenvolupa això. Llavors, aquesta llei parla d'un llistat positiu. Aquí és on comencem una miqueta a entrebancar-nos. Encara no existeix un llistat positiu, que es diu. Però en aquest llistat positiu, que se farà el llistat, sí que diu que, a part dels gossos, gats i fures que se'ls aplica, tenim els animals domèstics o silvestres en captivitat mantinguts per l'home, principalment en una llar, que no es destinen al consum o amb finalitats comercials o lucratives. Això s'haurà de fer el llistat d'exactament a quines espècies es refereix. Animals domèstics o silvestres en captivitat mantinguts per l'home. Claro, això està molt bé, però jo, hasta que no me diràs exactament de quin animal m'estàs parlant, pues ens generarà molts de dubtes. També parla...
I aquest és un llistat que encara no ha fet ningú.
No, això està per fer encara. S'ha de publicar. Això està per fer. Igual que diverses reglamentacions i registres que s'han de fer. Bueno, parlem dels animals silvestres del llistat positiu, que encara no s'ha fet. Els animals de granja no silvestres, no sé, una cabra, però que s'inscrigui com a animal de companyia en el registre que encara no s'ha creat. És a dir, jo puc tenir una cabra com a animal domèstic, com a animal de companyia, però ho he d'inscriure. No? Si no està inscrit, no se considerarà. I també parla de aus de falconeria, abans han dit que no, aquariofília, no inclosa en el catàleg d'espècies invasores ni espècies silvestres protegides. És a dir, malgrat que no afectaria a les actives de falconeria ni a altres animals, quan la falconeria o els animals d'aquariofília, que no estiguen en el llistat d'espècies invasores ni espècies silvestres protegides, encara es podrien detenir. Però per poder tenir-les ho hauràs de registrar en un registre que encara no existís. Entens que és complicat tot, no?
Sí, és complicat, sí.
I bueno, què passarà? Ara la següent pregunta seria, què passarà amb les espècies que ja tenim, no? Per exemple, aquí al Jacint Verdaguer hi ha un animal molt simpàtic, un compàs es xiula, no? És molt divertit. Bueno, estos animals que a priori no saben si estaran o no estaran, són espècies exòtiques, però sempre han sigut animals de companyia i a més fan molt bona companyia, no? Quan passes per allí, aquell animal te xiula, ostres, a priori, si te mires el llistat bàsic, gots, gats i fures, no està aquest animal inclòs en el llistat. Però bueno, diu que aquells animals que prèviament pots acreditar que ho tenies davant, lo podràs registrar i podràs continuar mantenint-lo. D'acord? I se'ls haurà d'aplicar pues, totes les normatives, totes les prescripcions legals, però a priori sí que es podran tenir. No hauràs de desprendre d'ells. Sí que hi haurà algunes excepcions, com animals, artròpodes, peixos, amfibis, en un risc que per mossegada o per verí tinguin un risc greu per la integritat i la salut de les persones i altres animals, que no podran continuar mantenint-se. S'hauran de destinar en un lloc que la llei reglamentarà com s'haurà de fer. Potser s'hauran de portar en un zoo o no sé on com ho faran. Però clar, hi ha molts animals.
Estem parlant de serps, iguanes, sí. Animals d'aquestes sí. Característiques.
Sí.
Clar, però s'ha d'acreditar que tens... És a dir, jo tinc un lloro a casa des de fa 4 anys, per exemple, i hauré d'acreditar que fa 4 anys que el tinc per poder-lo inscriure i mantenir.
Sí.
Com a animal de companyia.
Jo suposo que quan veuran la dificultat de tot això, facilitaran molt el procés de fer-ho. Vale? Perquè la teoria és molt bé quan jo suposo que l'esperit del legislador és molt bo, quan pensen, no, protegirem els animals, ja, però com els protegirem? S'ha de fer tota una tramitació burocràtica molt pesada, m'imagino, que haurà de ser molt costós. I clar, una de les coses que fan por d'aquesta llei és que genera l'efecte contrari. De que com que no me vull complicar la vida, que és una de les veus que s'han sentit més, és que com que si ara tinc que fer papers, amollo l'animal, no? Lo abandono. És a dir, podria ser contraproduent, llavors.
És a dir, fet,
està molt bé.
Molt bé. És més problemàtica, claro. La llei, no?
Sí. Que... Si tan complicat ha de ser tot, hi haurà gent que tingui la desfachatez de dir, pues me desprenc de l'animal. és perillós això, no? Llavors s'han de buscar un equilibri en les coses, està molt bé protegir els animals, però fem-ho bé per no generar l'efecte contrari, a veure si els acabarem desprotegint, perquè si no impliquem en la societat en l'esperit de la llei, que és molt bo, però s'ha de materialitzar d'una manera que sigui viable. Llavors, jo espero i confio en que se faci d'una manera que sigui àgil i fàcil. Per exemple, s'estan demanant uns cursos per tenir un gos. El curs és gratuït i és online. Bueno, és una facilitat, no? El més fàcil és no fer cap curs, però ja no s'ha de pagar, no t'has de desplaçar, i bueno, pues ja és una facilitat. Això promourà que la gent ho faci.
Perquè, clar, és a dir, aquesta llei, diguéssim, que carrega més responsabilitats sobre els propietaris, no? Qui pot tindre un animal i de quina manera l'ha, diguéssim, l'ha de cuidar, doncs, no?
Sí, no, no. A veure, la meva referència és la llei catalana, la llei de protecció d'animals de Catalunya, la meva referència, i, evidentment, la persona que té l'animal és qui ha d'assumir tota la responsabilitat. I el que fa aquesta nova llei bàsicament és el mateix, refrendar que ha de ser així. Vale? Jo m'he de responsabilitzar de les molèsties que pugui ocasionar el meu animal de companyia. No pot ser, bueno, la llei que parla com una infracció és el tema de generar molèsties, i les molèsties són molt relatives, però al final, al cap, dins de les molèsties n'hi ha una sèrie d'elements objectius, com per exemple que un gos estigui bordant tota la nit, no? Pues és una molèstia, i si és una molèstia es pot acreditar d'una forma o una altra, al final acabarà sent sancionable. Esta llei, a part de que és un mecanisme legal de control i d'assegurament del benestar dels animals, també és una eina social, perquè genera un discurs de protecció dels animals. És així. Jo m'he de responsabilitzar d'un animal. Jo no tinc un animal i que fastidien els veïns. Tampoc pot ser això, no? Jo tinc un animal i no pot anar suelto molestant a la gent. Ara fa un parell de setmanes van tenir un parell d'altercats a Tres Cales per unes conductes inapropiades. Llavors, malgrat que és una eina legal de control i d'exigència i de protecció, també genera consciència, genera cultura de protecció dels animals, i això evidentment sempre és positiu.
S'incrementen les obligacions sobre els propietaris, és a dir, necessitats o controls veterinaris obligats, assegurances de responsabilitat, etc, etc.
Referent a la normativa catalana, una miqueta. Com dic, aquí a Catalunya han sabut ser pioners sobre aquesta normativa, i on se notarà la gran diferència és a la resta de l'Estat, perquè aquí estem acostumats a dir a Catalunya no se podria sacrificar un animal fora de les excepcions legals, no? un patiment i una sèrie de coses, però molt controlades. En altres llocs no tant. I llavors, on hi haurà un gran impacte és fora de Catalunya. Aquí sí, se sigui, per exemple, això, una assegurança que dona tranquil·litat, perquè els gossos poden ser atropellats i ocasionar un accident en un moment determinat. Ja no, la normativa de gossos potencialment perillosos sí que exigia una assegurança, ara també l'exigeixen. I bueno, no sé si pot ser que l'increment del preu, jo per lo que he estat llegint, volta entre els 15 i 20 euros de quota anual per tenir un gos assegurat. No és un gran que, jo trobo que genera més que un problema per propietari, una tranquil·litat. A més se pot incloure dins de la pòlissa de l'habitatge. No és tan complicat, i el que sí que se recomana, per exemple, des de la IAC, des del Col·legi Oficial de Veterinaris, del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, el que sí es recomana, i jo me sumo a aquesta recomanació, és que si pot ser, hi hagi dins de la pòlissa una especificació que s'especifique clarament que el gos està assegurat, que tenim un gos i el gos està assegurat, perquè això a l'hora d'acreditar davant de qualsevol incident te dona moltes facilitats. Llavors estaria molt bé que dins de la pòlissa d'habitatge se pugui incloure aquesta especificació. I jo, per lo que he llegit, les companyies veu que el preu que tenen estipulat és entre uns 15-20 euros per animal.
Per tant, estaríem parlant d'un curs per poder, evidentment, com has comentat, online, que dona facilitats, una assegurança i algun control veterinari, comentàvem?
Sí, ja estaven establerts, no és res de nou. En aquest cas no hi ha cap novetat.
Però ara hi ha més control per si el fas o no el fas? O també
pues,
ho deixen
mira,
a...
No sé dir-te, perquè jo el que arribo a veure és que bàsicament això no està molt definit. És a dir, al final Aquí, per ordenant per la Llei de Protecció d'Animals de Catalunya, ja estaves obligat a xipar l'animal i inscriure en el cens municipal. El que passa després és que tots aquests controls veterinaris, jo ja no he entrat a nivell policial, nosaltres ja no entrem exactament si han de fer més o han de fer menys, perquè ja és responsabilitat del veterinari, al fin i al cabo. I després també diuen que s'ha de fer un cens, una sèrie de registres generals, però això forma part del mateix procés. En el moment que tu lo xipes, ja és una qüestió veterinària, no? Ja, a nivell policial jo ja no entro en aquests detalls tant.
Clar, el que passa és que potser estem més acostumbrats a registrar i col·locar el xip a un gos que a lo millor a un gat o a algun altre animal de companyia, i esta llei potser els iguala una mica a tots, no?
El tema dels gats, pues també s'haurem de xipar. També parla molt de... els gossos, gats i fures s'han d'identificar amb microxip, sí? Les aus s'han d'identificar des del seu naixement, però ho fan en una anella. No, evident, aquí no es posa un xip. Pues parlàvem de la nostra... d'aquest animal exòtic i el jacint, ¿verdad? Que a mi em fa molta gràcia cada vegada que passo per allí i me xiula. Bueno, i llavors se fa... s'ha de fer la inscripció en el registre central, però això és l'ANICOM. Això ho fan des del mateix sistema. No sé si ho faran els mateixos veterinaris o ho faran des del cens municipal. Jo, això ara mateix des de mi se m'escapa. Però bueno, sí, el tema dels animals. Hi ha una altra cosa a nivell, per exemple, de gats. Me parlaves de gats. Els gats s'han d'esterilitzar, les gates. Els gats s'han d'esterilitzar, vale, per evitar pues, un problema que no és un problema molt gran, però nosaltres policies tenim molt de requeriments perquè n'hi ha gats que ocasionen problemes, no? I se regula el tema de les colònies felines. I, bueno, en el cas dels gats s'han d'esterilitzar. Tret l'excepció de que tu puguis registrar la teva gata o el teu gat com a reproductor. T'has d'anar en un registre. Clar, tot això és feixuc, perquè la gent no té ni consciència. Esterilitzar un gat costa uns diners. Ah, que bonic el gat, me'l quedo. Però el moment que has de gastar diners, has d'esterilitzar, has de xipar i has de fer totes aquestes coses, fa por de que molta gent no vulgui fer-ho. I, bueno, què passarà? Pues no ho sé, potser és una miqueta precipitat ara aventurar-se a dir què passarà, no? Ja mirarem com evoluciona aquesta llei, perquè se parla molt de fer modificacions i encara no ha començat a córrer en plenitud i ja es comença a parlar de fer modificacions. Ja s'anirà veient poc a poc, però la gent ja ha d'anar prenent consciència de que jo tinc un gat i l'he d'esterilitzar, i si no vull esterilitzar-lo, l'he de donar d'alta. Una altra complicació. Los gossos. Los gossos no se poden, ja no es poden vendre ni per internet de forma directa. Les botigues que venien animals de los que hi ha una espècie, uns tipus d'animal, los gossets, los gats que se venien, deixaran de fer-ho, d'acord? Està en procés, s'ha d'articular la manera en què ho faran. I s'hauran de fer tota la compra-venda d'animals, s'haurà de fer a través de criadors autoritzats. I què fa el particular? El particular se podrà donar d'alta com a criador, el que no pot lucrar-se d'això. És a dir, no, jo és que crio perquè m'agrada molt l'espècie i estic en un club, bueno, el que sigui, però s'hauran de fer contractes. Contractes de compra-venda, los criadors oficials. Jo puc comprar, puc en una botiga, vull este gos, llavors me posaran en contacte amb el criador, m'ensenyaran fotos, no sé com ho farà, però tot això no està encara articulat. S'haurà de fer un contracte. I si és una donació, perquè jo m'he registrat com a criador de gossos perquè tinc una raça que m'agrada molt, m'he de registrar i he de fer contractes de cessió, que és una donació, te'l dono, però s'ha de fer un contracte. És a dir, tot això pues, queda molt fiscalitzat per part de la llei i, bueno, són molts de mals de caps. Llavors, la conclusió al final, per on vaig, Franquín, és que pregunta i assegura't abans de tenir un animal. Això és un problema perquè no tinc clar que tothom ho sàpiga fer i ho vulgui fer. És el que a mi em preocupa els policies.
És a dir, la conclusió és, tens ganes de tenir un animal, abans pregunta, informa't i assegura't, perquè amb aquesta nova llei diguéssim que hi ha més responsabilitats i que ja no es pot tindre un animal com es tenia abans. S'està intentant protegir l'animal i algunes d'aquestes coses, encara que estiguin vistes, se poden veure des de diferents punts de vista, també s'està protegint els propietaris, no?
no sé si s'està protegint els propietaris. Una cosa està clara, que hem de canviar el xip. Aquesta llei ens obliga a canviar el xip, és a dir, no és, avui agafa un animal i m'he trobat un gat, ja no és una cosa inocua. Un detall més, tu no pots agafar un gat que pertanyi a una colònia felina. També aniran xipats. És, no s'articula com ho faran, qui seran els operadors d'aquestes colònies felines, tot això és que han sigut molt, molt ambiciosos en aquesta llei. Està molt bé, però clar, aquí faran falta recursos, fa falta normativa, i tu ja no pots agafar un gat del carrer que pertany a una colònia felina. I com ho saps? L'hauràs de passar el lector de xip. I on vaig a passar el lector de xip? Pots anar al veterinari. Uf, s'han de registrar totes aquestes colònies. És molt complicat. Pues no pots agafar un gat del carrer. I ara, si vols, parlem de les infraccions una miqueta.
Sí, perquè clar, qualsevol llei contempla infraccions i aquestes també s'han de tenir en compte, no, Rodrigo?
Una de les coses que diu, que això no cal que ho diguin, evidentment hauria de dir, és que s'han d'intentar integrar en el nucli familiar. Un animal domèstic de companyia és un animal que s'integra en el nucli familiar, no un animal que està a banda. No? Jo el tinc allí al tros i allí vaig a donar menjar, no sé. Per què diu això? Perquè el tema dels gossos no es poden deixar sense supervisió més de 3 dies, ¿vale? Tots els animals de companyia, i 24 hores en el cap dels gossos, en el cas dels gossos. És a dir, un gos en un tros no pot estar més de 24 hores sol, cada dia has d'anar, estàs obligat. Això de dir, li deixo menjar per a 2 dies, això s'ha acabat. És una de les coses que ens apreten molt per la llei, no? S'han de mantenir en allotjaments adequats. Això ja ho teníem en la llei catalana, no s'agafa aquí de sorpresa. ¿Vale? S'ha d'evitar la reproducció incontrolada i, com hem dit, la cria es limita a les persones inscrites en el registre de criadors. S'han de donar els controls i tractaments veterinaris obligatoris. S'ha de superar la formació que hem dit, que serà online, encara no s'ha desenvolupat com s'ha de fer. Estem en aquest període de moratòria. No es pot practicar la selecció genètica que comporti problemes a l'animal, ¿vale? Saps que de vegades se fica molt de moda, és que una raça que m'agrada molt, i bueno, n'hi ha encreuaments que generen patiment a l'animal, això se prohibirà, o està prohibit. No es poden emprar eines de maneig que puguin causar les lesions a l'animal, inclosos, atenció, els collars elèctrics d'impulsos, de càstig o d'ofec. O sigui, tu per educar el teu animal, que això, mira, fins ara era una eina que tothom pensava que estava reconeguda, homologada, que un collar elèctric, això era molt resolutiu en els conflictes en què hem intervingut la policia, des de la policia, quan un animal borda molt, se li ficava este collar i el que feia que al bordar feia una petita descàrrega molt controlada que fins ara pensaven que no generava patiment a l'animal. Al segon la llei sembla sí que genera patiment a l'animal. I això és una manera molt àgil de controlar les molèsties per soroll que genera un animal, perquè molta gent no està disposada a gastar diners ni tenen el temps de portar-lo en un lloc per ensinistrar-lo, perquè és un esforç, i això, pues, bueno, era una solució que nosaltres, tothom, estava homologat per la comunitat europea com una eina que funcionava, que no agredia a l'animal d'una manera important, i ara de manera explícita s'ha prohibit en la llei. Els collars elèctrics ja s'han prohibit i no es poden utilitzar. Bueno, a veure quines alternatives tenim nosaltres per combinar els propietaris animals que generen molèsties per soroll perquè no ho facin. No? Però bueno, la llei és la llei i ens tocarà aplicar-la, evidentment. No la decidim nosaltres l'apliquem amb criteris policial, però és el que ens toca aplicar. Bueno, una obligació, ja ho hem dit, que identifiquen microxip els gats i esterilitzar-los quirúrgicament abans de 6 mesos. I bueno, i lo de l'assegurança i lo del curs. Jo crec que, grosso modo, més o menys, el més significatiu ja t'ho he vingut explicant.
I en tot cas, és una llei que encara té recorregut perquè hi ha moltes d'aquestes reglamentacions i normatives que encara no estan clares i encara no estan definides, doncs.
No, encara no. Ja s'ha dit que no. Ni el curs, ni l'assegurança està articulada encara, ni tots els registres i organismes que s'han de crear, organismes i una sèrie de consells, bueno, el llista positiu que diu quins animals entren dins de los que no són genèrics, els gats furs i tal, quins són los que entrarían dins, tot això està per fer encara. Llavors, si una moratòria crec que de 6 mesos, un any, però és el que diem, si no acaben de fer-ho, potser costarà més, estaran més temps, s'anirà prorrogant, no lo sé com ho faran, però és molt complicat. Han fet una llei molt complicada d'aplicar avui per avui, a veure què passa, si evoluciona positivament o es complica més, però és complicada.
Doncs en Rodrigo, Rodrigo Teva, caporal del cos de la policia local de l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies per intentar posar llum a la foscor, com és, aquest és l'eslògan d'un altre tipus de programa radiofònic i televisiu, però que ajuda moltíssim davant la confusió que, i les moltes incògnites que ha creat l'entrada en vigor d'aquesta llei, no?, de protecció i benestar dels animals, entre altres coses això, per les noves obligacions dels propietaris i les sancions derivades i tot el que encara queda per clarificar d'aquesta nova llei. Gràcies, bueno, com sempre.
Gràcies a tu i esperem que evolucioni tot bé.